Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Doncs ni encarrilada ni decidida. El Barça haurà d'anar a Istanbul dijous que ve a jugar-se la classificació pels quarts de final de l'Europa League després de l'empat a 0 d'ahir davant del Galatasaray. No va fer el Barça un gran partit, per les ocasions que va generar segurament va mereixer un millor resultat, però la qüestió és que el Barça va estar per sota del nivell dels últims partits i que el Galatasaray va oferir unes prestacions per sobre del que esperàvem tots, d'un equip que està a la mitja taula de la Superliga turca. Si algú pensava que aquesta eliminatòria seria un passeig, doncs va quedar clar que no. I si el Barça vol estar als quarts de final, haurà d'anar amb tot a nivell d'efectius, d'actitud i de futbol dijous a Istanbul, tres dies abans només d'afrontar el clàssic del Santiago Bernabéu. Abans de tot això, partit de Lliga aquest dissabte al Camp Nou a partir de les 9 de la nit davant d'Osasuna, perquè avui arrenca la jornada 28 a primera. Ho fa amb un Atlètic de Madrid-Cádiz a partir de les 9 de la nit. Tenim tiempo de juego des de mitja hora abans. La jornada que es tancarà dilluns a les 9 de la nit amb un Mallorca-Real Madrid. El Sevilla visitarà diumenge a les 2 del migdia al camp del Rayo, un Sevilla que ahir a l'Europa League li va guanyar per 1-0 al West Ham, mentre que l'Espanyol visitarà demà a les 2 al Llevant. Vicente Moreno repetirà l'11 que va derrotar el Getafe. Atenció que després hem quedat amb el Lele Cabrera, el central uruguaià de l'Espanyol. A segona divisió, el Girona visitarà demà a la tarda la Unión Deportiva a Las Palmas de García Pimienta. Li treu 5 punts al Girona en Las Palmas a la classificació. Estuani es baixa per sanció i Juanpe per lesió. En futbol femení, el Barça té molts números de proclamar-se campió de Lliga aquest cap de setmana. Ho pot ser demà, si la Reial Societat no guanya el camp del Betis, o podria ser diumenge al matí, si li guanya el Real Madrid a l'estadi Johan Cruyff, que estarà ple per presenciar aquest partit. En bàsquet, el Barça juga avui partit d'Eurolliga. A les 7 de la tarda visita els Alguiris Kaunas a l'Eurocup, perdó, a la Champions. El Manresa li va tornar a guanyar el Treviso, aquesta vegada el Nou Congost, per 108 a 88. En handbol, el Barça evita la ronda de vuitens de final de la Champions després de derrotar ahir el Flensburg al Palau per 29 a 22 i acaba segon de grup empatat a punts amb el Kielce. I en futbol sala tenim avui derbi. A partir de les 9 al Palau, Barça-Santa Coloma. El Barça està líder, el Santa Coloma vuitè, lluitant per entrar en el play-off pel títol. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us demanem, us preguntem, us plantegem que només podeu guanyar un d'aquests dos partits. Quin preferiríeu guanyar? El partit d'Istanbul o el clàssic del Bernabéu? Heu votat pel partit d'Istanbul al 55%, pel clàssic al 45%. En clau espanyol, us demanem que feu la travessa del Llevant espanyol de demà. Aposteu per la victòria del Llevant al 30%, per l'empat al 21%, per la victòria de l'Espanyol al 49%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Empezó Camp Nou.
Sí, señor, con Sánchez centro a cargo del Galatasaray, que está jugando a nuestra derecha. Adama Traoré, que hace un amago, que se va muy bien por la línea de fondo. Adama Traoré, le taparon en el primer palo. Vamos.
Estaba ahí tumbado en el suelo, detrás de la barrera.
Detrás de la barrera, efectivamente. Tira Memphis, para dos. Sí, Iñaki Peña. Que de Jonga con Kerem.
Uy,
se la lleva Kerem, se la lleva Kerem, se la lleva Kerem, se la lleva Kerem para Fegulí. rebaña la bola Jordi Alba y rebota en Fegule.
Parecía Modric ayer.
Vamos. Deja en corto para Jordi Alba, este para Memphis Depay. Centrando el rebote, Iñaki Peña.
Vaya paradón.
Uy, remató de cabeza Iñaki Peña. Tremendo.
Tercer paradón de Iñaki Peña en el
tremendo
partido.
Tremendo Iñaki Peña. Hace un recorte, hace un amago. La mete para Jordi Alba. Iñaki Peña con los puños por delante. Ahí está Adama Traoré, otra vez Adama, vamos Adama, vamos a ver si te inspiras, Adama, tiro, fuera. Adama hace otro recorte, se mete dentro del área Adama, entrando Pedri, balón muerto, al palo Frenkie de Jong.
Bueno, no quiere entrar.
Suerte, no hay suerte.
Artur Koglu, balón al largo para Gomis, gol.
Levanta la bandera
Linier, que había resbalado el Linier. Caído el Linier y ha levantado la bandera. Vamos a ver, el árbitro se lleva la mano al oído
parecía
derecho.
Parecía fuera de juego, parecía.
Para ver si es fuera de juego.
Vamos, contraataque.
A meter para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong que se va. Lo deja para Dembélé. Dembélé puede haber peligro. Va a centrar. Rechaza por si acaso el defensor y también Iñaki Peña. Balón a córner. Final. La vuelta será tremenda. En Istanbul, Barça 0, Galatasaray 0, Joan Elena, Elena Joan.
Se saludan los dos entrenadores. Ahí van Jordi Alba y Luc de Jong a protestar.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, del Barça 0, Galatasaray 0, un marcador que deixa absolutament oberta l'eliminatòria de cara al partit de tornada de dijous que ve a Istanbul. Us recordo, per si voleu fer plans amb els amics o el que sigui per veure el partit, que el partit serà a la tarda, la cita a 6:45 de la tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recuperem d'entrada algunes de les coses que es van dir després del partit ahir a l'estadi del Camp Nou, començant per la lectura de partit que va fer el tècnic del Barça, Xavi Hernández.
Bé, al final és un combat nul. És una pena perquè jo crec que hem fet mèrits. Sí que és veritat que no hem estat com els últims 4-5 partits, no? Que no hem generat tantes ocasions. Tot i així hem dominat molt, hem generat algunes clares per aconseguir com a mínim un 1-0, i bé, el futbol té aquestes coses, no? I hi ha dies que no estàs tan fluït o tan lluït com habitual, bé, pot passar. No, preocupat no seria la paraula, estic una mica contrariat pel resultat, no? I que ens hem de jugar la classificació allà. Ja ens va passar el dia del Nàpols i bé, amb tota la il·lusió i a guanyar el partit allà, jo crec que ho podem fer. Tenim jugadors, tenim equip, crec que hem sigut molt millors que el Galatasaray, no? No, el resultat no és bo i a la vegada és injust, jo crec. Sí que és veritat que potser hi ha hagut massa eufòria, ara tampoc hi pot haver tant debacle, simplement doncs, que això és futbol i que costa guanyar, i més a Europa. No? I si baixes una mica la intensitat també, que és culpa nostra, doncs tothom et competeix.
Si el partit va tenir un protagonista, aquest va ser el porter del Galatasaray, cedit pel Barça, Iñaki Peña. Està cedit allà, jugarà cedit allà fins al final de temporada. Va fer com a mínim 3 aturades de molt de mèrit, 2 a Memphis Depay i un remat de cap també de Sergio Busquets. D'Iñaki Peña en va parlar Xavi al final del partit en aquests termes.
La idea és que marxés cedit per tornar al Barça i ser part de la plantilla, doncs no canvia el discurs. I me n'alegro per ell, no? Això vol dir que té personalitat, que té nivell i ho està demostrant. Ja vaig dir ahir que era valent en marxar i demostrar la seva valia, que no és fàcil estar en el Barça, i molt bé per ell, de veritat content, però ens ha amargat la nit avui, és clar, no?
El protagonista del partit, que va passar pel partidazo de COPE, Iñaki Peña, amb Juanma Castaño, feliç l'Iñaki pel partit tant a nivell individual com col·lectiu.
La verdad que muy feliz a nivel individual por el partido que he hecho y bueno, también por el partido que ha hecho el equipo. Dije ayer que teníamos que llevar viva la eliminatoria al partido de vuelta, y la verdad que el equipo ha hecho un partido espectacular. El tener la portería cero aquí en el Camp Nou, muy pocos equipos lo hacen y lo hemos podido conseguir.
Bueno, ya te han dicho que te recuperan en verano, ¿eh?
Bueno, eso al final cuando llegue el verano se verá. Ahora estoy centrado en el presente y lo que tenga que ser en el futuro será.
I sentirem també un document de Domènec Torrent, el tècnic català del Galatasaray. La veritat és que el seu equip va deixar una bona impressió ahir a l'estadi del Camp Nou.
Després de l'empat aquí, hi ha un partit a casa, un partit obert. Individualment
ningú se li escapa que hi has vist els canvis que ha fet el Barça, que són millors individualment, i nosaltres hem d'intentar igualar-los com a equip, col·lectivament, que és el que hem fet avui. I evidentment que bueno, la nostra il·lusió, quan tu estàs en una competició, només tens al cap passar la següent ronda i intentar guanyar, i intentarem donar tot el que puguem. Serà molt especial per nostres aficionats, ens ajudaran moltíssim, i amb els mals moments que segur que els passarem, amb els moments de ballada física o que el Barça ens domina, que moltes vegades ens dominarà, tindrem el recolzament dels nostres fans, que seran superimportants, com ho són sempre al nostre estadi.
Busquem l'última hora del Barça amb el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça, efectivament, se l'haurà d'anar a jugar a Istanbul el dijous que ve. Tres dies després haurà d'afrontar el Clàssic, però abans de tot això té el diumenge a l'Osasuna, un partit també important perquè el Barça està en la batalla per classificar-se per la Champions via Lliga també la propera temporada.
Té el calendari que té el Barça, sobretot en els propers set dies. Avui sessió de recuperació després d'un partit que, evidentment, ha deixat el Barça amb sensació de poc. Se la jugaran al Ali Samigen el proper dijous, un estadi i una afició que té el rècord mundial de soroll en un recinte esportiu. Imagineu com estarà l'ambient el proper dijous. El Barça té per davant una setmana molt important. Primer davant Osasuna, com deia Joan, aquest diumenge, on Xavi recuperarà Gavi i Dani Alves, que no van jugar ahir al Camp Nou, un per sanció i l'altre, com sabeu, el brasiler, perquè no està inscrit en aquesta competició. Compta amb els apercebuts davant Osasuna. Eric García, que jugarà, segurament, i Ronald Araujo, que no jugarà segurament per evitar que vegi una targeta groga i no estigui el diumenge 20 de març al Santiago Bernabéu en un clàssic que també Joan Laporta va dir que s'havia de guanyar sí o sí si volien tenir opcions de Lliga. Qui no estarà contra l'Osasuna és Nico González, sancionat, ni tampoc els lesionats Sergi Roberto, Alejandro Valdés, Samuel Umtiti i Ansu Fati. Aquests quatre, la veritat, que porten les últimes setmanes ja a l'infermeria. Xavi té per davant 7 dies i 3 partits claus. Veurem quin 11 treu aquest diumenge al Camp Nou després de les rotacions contra el Galatasaray, que no van funcionar. Demà, últim entrenament a les 11 del matí i a la 1 de la tarda, roda de premsa a la ciutat esportiva. Osasuna, Galatasaray a Turquia i Real Madrid al Santiago Bernabéu és el que té per davant Xavi Hernández i el Barça.
No està gens malament. Ara analitzem a Oriol Riera, exfutbolista entre d'altres equips d'Osasuna. Oriol, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
No va fer un gran partit al Barça ahir, és evident, segurament per sota del que esperàvem, i en canvi el rival al contrari, va donar al Galatasaray millors prestacions de les que esperàvem segurament a priori, no?
Sí, jo crec que la sortida del Galatasaray va sorprendre una miqueta en el Barça. No s'esperaven aquesta disposició tàctica i sí que, bueno, va dificultar moltíssim, però bueno, jo crec que el Barça s'ha de mirar a ell i no va estar bé, no va ser un bon partit. Ja parlàvem el dia d'Elx, que també no va ser un bon partit, però tot i així va generar moltes situacions de gol, i per això va ser un partit pues, que va poder acabar guanyant, però pues, que ahir no. Ahir aquesta sensació de que no va ser un bon partit, però és que alhora tampoc va generar tantes situacions de gol, no? Circulació lenta, atacs molt estàtics, molt previsibles, no? Hi havia sensació de que hi havia molta previsibilitat en el que anaven a fer, totes les accions que anaven a fer els jugadors del Barça, i això facilitava molt en l'equip rival.
Sí, ho va dir Xavi, no?, que entre d'altres coses, que el Barça ahir va atacar malament. Clar, quan tu col·loques més de 40 centrades, que és l'estadística del Barça d'ahir, vol dir que alguna cosa no has acabat de fer bé, no?
Sí, jo tinc la sensació que per mi Adama és un dels grans fitxatges d'aquest mercat d'hivern. No se l'està aprofitant del tot bé, perquè molts cops ahir dèiem la meva part com Adama, que va ser per mi el jugador més actiu, fins i tot tenia defensa de dos, intentaven defensar-lo de dos perquè per la dificultat que tenien en poder-lo parar. Mm. Això dona possibilitats de que hi ha altres jugadors que estan lliures, no? De que aquesta entesa del joc de que quan un jugador atrau tants jugadors vol dir que altres estan lliures. Jo crec que Xavi es referia en això, no? En saber atacar, en saber entendre el joc, en saber entendre els espais, en saber entendre com podem atacar millor depenent del carril on l'oponent està defensant més actiu. Llavors, doncs, crec que tot i això et dic també que crec que el camí que està traçant el Barça és molt bo. Les bases que està generant crec que són les adients, aquestes pujades, baixades a nivell de joc són completament normals. Ahir van haver-hi molts canvis i de seguida la mitja part va intentar rectificar-ho. Fa una part de la construcció, fa una part de tot aquest moment, però sí que és cert que tot i no fer un bon partit, ens podem sentir molt més reconeixibles amb el que veiem en el Barça que el que feia el Barça fa alguns mesos enrere.
Clar, un bon marcador ahir et permetia encarar la tornada amb una altra perspectiva, i més tenint en compte que al cap de 3 dies del partit de tornada tenies el clàssic. Ara això t'obligarà a anar a Istanbul amb el millor equip possible i a jugar-te l'eliminatòria allà.
Sí, sí, serà una setmana complicada, molt complicada, que jo tinc la sensació que el Barça a l'eliminatòria la passarà, però això no vol dir que sigui fàcil en un camp on l'afició apreta molt. Ja ho va dir Domènec Torrent també en la roda de premsa després, que esperava una afició que els ajudés. Ells el que buscaven era portar un marcador positiu per al partit de tornada, que és on ells allà poden jugar millor i poden disfrutar de moltes més situacions de gol. Per tant, ostres, jo m'espero un partit que, tot i que el Barça crec que passarà, complicat. Això et porta que has d'anar amb el millor equip, has d'anar amb el millor equip per aquest partit, però és que al cap de 3 dies també has d'anar amb el millor equip per jugar aquest clàssic. Per tant, serà setmana dura. Veurem si Xavi aquest cap de setmana també contra Osasuna fa rotacions, fa canvis en previsió d'aquesta setmana tan dura que pugui haver. Vull dir que la gestió d'aquests temps i d'aquestes recuperacions serà molt important.
Ara pregunto per Osasuna, però abans, quina nit tenia aquí Penya ahir, no?
Sí que és cert que és un porter que ja porta anys fent molt bé les coses. Sí que és cert que és desconegut, perquè és un porter que qui no hagi vist filial, qui no hagi vist entrenaments, pràcticament no se'l coneix, perquè tot i que crec que té 23 anys,
sí.
Però no ha participat molt del que seria partits de la Lliga Espanyola, més enllà del propi filial. Però és un porter amb un caràcter, crec que, molt positiu per ser porter, fred, sempre intentant ajudar, sempre intentant, amb un caràcter positiu, d'ajuda cap a la seva línia defensiva, i alhora és molt segur sota pals. No és aquells porters que diguis espectaculars quan es tiren, sinó és un porter pràctic, és un porter que alhora entén quan ha de jugar, un home que amb els peus també té molt bona sortida. Per tant, quan Xavi parla de que és un porter que el volíem veure a nivell professional perquè quan tornés a la base estigués molt més fet, jo crec que aquest és el camí que ha de seguir.
Molt bé, Oriol. Diumenge Osasuna, que tu has jugat allà, coneixes bé l'equip, està fent bona temporada i tampoc posarà les coses fàcils,
No, a nivell general està fent una bona temporada. Sí que és cert que els números a nivell de punts no són els que en el seu joc té. Crec que té menys punts del que hauria de tenir. Va patir una petita ratxa difícil, però amb la victòria de l'altre dia contra un gran equip el porta a poder respirar una miqueta més tranquil i a poder donar la sensació de tranquil·litat després d'aquesta setmana de la renovació de Jagoba. També és un passet més per donar tranquil·litat a una plantilla que començava a tenir una miqueta de nervis, perquè sí que és cert que a fora estan traient punts, a casa els està costant moltíssim. És que al final sensació que el joc que realitzen no el tenen transformat en molts punts, però sí, és un equip que anirà al Camp Nou amb ganes de defensar-se bé, defensar-se molt bé i amb possibilitat de sortir a la contra amb un petit hàndicap, que no està Xemi Ávila, que és un dels jugadors que a la contra podria fer més mal en el Barça, i ara hauràs de tirar de davanters miqueta més posicionals, davanters més tot rematadors, que potser estan tan fora d'àrea patirant més.
Sí, sí, ve de guanyar-li al Villarreal a l'última jornada per 1-0. Oriol Riera, gràcies per atendre'ns, com sempre. Un plaer, que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara volem saber com arriba Osasuna, el rival del Barça de diumenge a la cita. Anem a Pamplona. Com llega Osasuna, Andrea Delgado?
Con buenas sensaciones y el ánimo por todo lo alto, viaja Osasuna a Barcelona después de ganar al Villarreal en casa y renovar a Yagoba para las dos próximas temporadas. Aún queda un entrenamiento, pero en principio todos disponibles, salvo Areso, que sigue recuperándose de la lesión, y el Chimi Ávila, que cumple partido de sanción. Esto obliga a Arrasate a hacer cambios en el 11, y en principio la duda está en si pondrá defensa de 5 con 3 centrales y en quién sustituye al Chimi. De esta forma, si opta por 3 centrales, serían Aridane, David y Juan Cruz, lo cual hace que tenga que poner a uno menos en el centro del campo. De esta manera jugarían Nacho Vidal, Aridane, David, Juan Cruz y Manu Sánchez. En el centro, Torró y Moncayola. Por las bandas, Rubén. Y en la otra, o Javi Martínez, Barja o Brasanach. Y delante, Quique García. Si por lo contrario opta por defensa de cuatro, serían Nacho Vidal, David, Juan Cruz y Manu Sánchez. En el centro del campo, Torró, Moncayola y Brasanach. Las bandas para Rubén y Javi Martínez o Barja. Y en la punta, Quique García.
Gràcies, Andrea. I abans del debat, mirem a París. José Luis Gil, bona tarda.
Què debat, Jordi? Bonjour.
Bonjour. Que seguim pendents de les conseqüències a tots els nivells, a tots els nivells d'aquesta eliminació del PSG de la Lliga de Campions.
A nivell oficial, la UEFA obre expedient a Al-Khelaifi i Leonardo per la seva actuació i el seu comportament al final del partit en el túnel de bastidors, aquesta trencadissa de banderola i amenaces i retrets al cos arbitral del partit. La sanció està assegurada i variarà en el seu grau, per l'informe, d'una banda, del delegat de la UEFA, i dos, per les imatges que ja ha requerit UEFA tant de les càmeres de seguretat dels vestidors del Bernabéu com aquest vídeo privat gravat per un telèfon per l'empleat del Real Madrid que va rebre l'amenaça del president del París Saint-Germain. Les sancions seran, d'una banda, econòmiques, al tope 100.000 euros, segons el codi disciplinari de la UEFA, i també d'un número de partits. En aquest sentit, el màxim que se'ls pot posar són 15 partits, sense poder entrar a la llotja, al mínim 5, o un temps amb mesos determinat en lloc d'una quantitat de partits. Això d'una banda. D'una altra, la ressaca de la ressaca, que dèiem, aquí no s'escapa ningú. Tret de Sergio Ramos, no s'escapa ningú. El més tocat és Pochettino. Le Parisien, ja sabem qui és Le Parisien...
Fil directe amb el PSG.
Ja està parlant d'hores comptades i situació insostenible de l'argentí a la banqueta. En paral·lel, al Daily Mail ja el col·loca com a candidat la propera temporada a la banqueta del United. Segon gran damnificat, Leo Messi. Es van quedar a gust a Ràdio Monte Carlo. Un ex del PSG, Jerome Roten, va afirmar que Messi ha estat un frau des que ha arribat al PSG i que el seu presumpte esforç al camp és una presa de pèl. El van arribar a qualificar de jugador de Fashion Week. També, en columnes d'opinió a Le Parisien, es pregunten si de veritat el Paris Saint-Germain havia d'anar a buscar aquest passat estiu al jugador argentí. A Neymar li toca protagonisme per part de la CNN, que diu que el Paris Saint-Germain està valorant molt seriosament la venda aquest estiu del davanter brasiler. Recordem que Neymar té contracte fins al 2025. I l'únic que ha donat la cara és Donnarumma. El porter ha aparegut a les xarxes socials publicant una carta on demana disculpes per la seva errada, on parla d'un cop dur arran de l'eliminació i convida a mirar cap endavant i cap a la conquesta de la Lliga Francesa amb un Allé París. No sabem si aquesta carta arriba a temps perquè la Gazzetta de l'Esport ja està afirmant avui que, aprofitant tot aquest caos, la Juventus voldria vestir de biancoreno a Gigi Donnarumma la propera temporada del porter internacional italià. Conclusió, sálvese quien pueda.
Olala, com està l'ambient a París. De seguida el debat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Deudes? No dudes. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogadosparatusdeudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
abogadosparatusdeudas.es.
Un minut i arribem a 3:45, obrim el debat Esports Cope amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Petón, com vamos?
Bueno,
en fin, escuchando lo que viene de París, todavía bueno, asustado por hasta aquí llegan las olas de la marejada, ¿eh?
Hombre, no es para menos, ¿no? Porque el batacazo es considerable, ¿eh? Octavos de final, sí, Champions.
Bueno. Sí. Además es que lo tuvieron porque durante 60 minutos sí, le dan un baile importante.
Sí. Bueno, luego nos paramos un poquito en lo que pasó el miércoles en el Bernabéu, sí. Saludo al Toni Freixa també. Hola, Toni, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal, Toni? Tot bé?
Tot bé, home, tot bé. Després d'estar ahir al Camp Nou i de veure el partit de l'Europa League contra un rival que em va sorprendre molt, eh? Sí. Ara ahir m'esperàvem un altre equip.
Sí, sí. Sí, esperábamos, Toni, un mejor resultado. No sé si sentenciar, pero por lo menos sí encarrilar la eliminatoria. Y no, ¿eh? Habrá que jugárselo allí.
Sí, habrá que jugárselo allí. Fue un partido en el que el Galatasaray estuvo muy bien en defensa, cerrando muy bien los espacios. También con paciencia para jugar el balón y demostró que sabe jugarlo y sabe poner las cosas difíciles a Barcelona. Barcelona no llegó a tener nunca el desequilibrio que ha tenido en otros partidos, todo el mundo quería el balón al pie, había pocos espacios, los extremos no estuvieron tan desequilibrantes como en otras ocasiones. De hecho, ocasiones claras, todo el mundo destaca a Iñaki Peña, es verdad que fue un gran partido porque sobre todo transmitió mucha serenidad, pero ocasiones claras, tampoco hubo. Hubo un par de intervenciones de mérito y poco más por parte de Iñaki Peña. O sea que el Barça no supo crear el peligro en forma de ocasiones que nos tenía acostumbrados en los últimos partidos.
Sí, sí. Sí, claro, Petón.
O sea que veremos.
Sí, el Barça, Petón, estuvo por debajo de lo esperado y el Galatasaray por encima de lo esperado.
Pero yo creo que la clave la da Xavi. Futbolistas del Barça pensaron que la inercia de los últimos partidos, que es creciente, solo con ella vale para ganar partidos en esta competición cuando además el rival parece inferior y faltó la intensidad, lo dice el entrenador luego, que ha sido el arma más importante que ha cohesionado al último Barça.
Sí.
Es que sin eso, sin quitar la pelota pronto al rival, que durante 5 o 10 minutos sí lo hizo en la primera parte, el Barça le quitaba la pelota muy rápido, volvía un poco atropellado, es verdad, y sin mucha lucidez, también es cierto, pero intensos, y eso lo pierden desde el minuto 15 o 20 de partido.
Ahora, claro, Toni, el debate ya está ahí. La semana que viene tienes, bueno, primero Osasuna el domingo, pero luego tienes jueves Estambul y luego el domingo el Clásico. ¿En qué partido hay que cargar más las tintas? Hoy nosotros preguntamos, es para jugar un poco. Si solo puedes ganar un partido de los dos, ¿cuál prefieres ganar, el del jueves o el del domingo?
No me sirve la pregunta. O sea, había que haber ganado ayer,
bueno,
por tres goles de diferencia, para poder contestar a esa pregunta diciendo que a Estambul podíamos ir un poco más relajados.
Ya, pero ¿no? El panorama es el que es, Toni.
Sí, pues el Barça tiene que ir a todas, porque desde luego el partido de Estambul, o sea, si hubiera que escoger uno, pues hay que escoger el partido donde puedes quedar eliminado en una competición, es evidente, no lo vas a tirar ese partido. O sea, a Estambul hay que ir con todo.
Claro.
Y además, esperando que el resultado sea favorable y con la inyección de moral que eso supone, pues afrontar el partido del Bernabéu con lo que te quede de aquel partido, que espero que sea la gran mayoría de los jugadores, porque al final hay 4 días entre un día y otro, entre un partido y otro, y tratar de ganar en el Bernabéu, que nos puede dar la ilusión de mantener viva la esperanza de competir la Liga hasta el final. Pero que si
no, el partido
Si en Madrid pierdes, desde el punto de vista de la clasificación tampoco es tan trascendente, desde el punto de vista de la imagen y de las ganas de ganar un clásico, por supuesto que sí, ¿no? Al Madrid queremos ganarle siempre.
Me sorprendería mucho que no fuera cómodo el partido de Estambul. Eso significaría que Domenech lo ha planteado a la defensiva, porque en el instante en que se le abra el Galatasaray al Barça está listo de papeles, ya lo veréis. Y va a ser un partido tan tranquilo como mínimo como el de Nápoles, de disfrutar.
En Estambul el Galatasaray va a jugar igual que ayer, ¿eh, Petón? Igual.
No sé qué hará Domenech, pero si quiere pasar la eliminatoria tendrá que arriesgar un poquito.
Bueno, en el minuto 88 arriesgará.
Bueno, ayer tampoco fue tan defensivo, ¿eh? Defendió, pero también no. Cuando había que salir salían, ¿eh? También.
Sí, pero no nunca dejó de tener 5 atrás.
Sí, eso sí.
Nunca.
Eso sí.
Nunca. Nunca. No se abrió con los laterales. Tú no viste a Wey ni una vez subir por lateral derecho, jamás, ni una en todo el partido. Mira que lo hizo bien.
Sí, sí.
Una actuación brillante la del lateral diestro.
Sí, sí.
Pero
pero no subió nunca. Por el lado izquierdo prácticamente lo mismo, se la daban a Arturo Uclu delante y es muy bueno.
Muy bueno ese jugador,
sí, sí. Muy bueno, muy, muy listo.
Kerem, sí, buen jugador. Sí. Bueno, lo del miércoles, ¿qué te pareció, Toni, en el Bernabéu?
Me pareció, quitándome la bufanda del Barça y viéndolo objetivamente como amante del fútbol, pues un día histórico y una remontada que identifica justamente lo que siempre se cuenta y hemos vivido del Real Madrid en el Bernabéu, sobre todo en las Copas de Europa. Yo estaba viendo el partido en casa con mis hijos, con el 0-1 y con los goles que le anulaban al PSG por fuera de juego, que parecía que iba a caer antes el 0-2 y el 0-3, y todo el mundo ahí en casa confiado, digo, espérate, que como el Madrid marque uno, y cuando vi el fallo de Donnarumma, digo, ya está. Digo, esto
lo hemos visto tantas veces, ¿no?
Esto ha dado la vuelta, esto ya lo he visto. Y bueno, y pues lo que hemos visto otras veces, pero en esta ocasión con esa épica de que el Madrid sabía que era inferior al PSG y supo sacar esa casta, ese carácter, y hay que felicitarle.
Sí, sí. Yo, Petón, tengo un amigo que me dice siempre, dice, yo, el Madrid en las eliminatorias de Copa de Europa, hasta que no veo que los jugadores están saliendo de la ducha, no los doy por eliminados.
Ah, mira, el gol que va a llevar a Mazmorras, al que le hizo ya Leonardo, seguramente nace del error y de la trampa. Bien, quizá. Pero luego viene lo de después, que son otros dos goles.
Sí, sí. Cuando ¿cómo, se cae, entra, ¿cómo se cae el PSG?
Cuando, claro, se giñan. Sí, sí, cuando, sí. Cuando el fútbol entra en caos, hay quien lo domina y quien no. Y estos, en ese sentido, son desgraciadamente admirables. O sea, son como la hidra o como la tenia Echinococcus, que si no le cortas el escólex, la cabeza, se reproduce. O sea, no muere nunca, jamás. O sea, y eso es admirable. Es una seña de identidad de un equipo de fútbol que ha transformado su forma de entender el juego en una lucha por la victoria inagotable. Está muy bien.
Sí,
eso,
sí, sí.
En los últimos tiempos solo ha habido un equipo español que la ha hecho más gorda, que es el Real Madrid en Liverpool. O sea, que ya fue una exageración y una locura, porque es en el campo de Liverpool, campeón de Europa, solo el Atleti la ha hecho. Pero lo de ayer fue muy bueno. Le he recordado lo del Atleti un poco para disminuir lo del miércoles.
Bueno, el martes podéis hacer otra ahí en Manchester, Petón, ¿no?
No será fácil, pero y porque tiene lesionados clave el Atlético de Madrid, toda la banda derecha. Lesionada toda la banda derecha. Bas, Bersálico, todos se han caído y sigue lesionando Correa, Lemar. Es un desastre, pero aún así iremos a combatir y plantará cara de Madrid, seguro.
Seguro.
No me extrañaría que volviéramos con éxito.
Bueno, pues venga, la quiniela va. Atlético de Madrid-Cádiz, ¿qué es hoy el partido?
Un 1,
Petón. Es bastante fácil la quiniela esta semana, ya lo digo. Toni, ¿qué te pongo?
Sí, es un 1.
Luego tenemos Barça-Osasuna el domingo.
¿Qué ponemos? Un 1
ahí. Te lo has pensado un poquito, Petón.
Sí, me lo he pensado.
Vale.
Tal Chimi Ávila, que cuidado.
No, es baja.
Un 1 fijo.
Toni.
Un 1.
Un 1, vale. ¿Y el lunes, Mallorca-Real Madrid?
Pues mira, hago como que me lo pienso. Y va a ganar el Madrid, quizá un 2, pero en el último minuto.
Vale, le va a costar, pero pongo 2. Toni.
Yo veo un empate.
Bueno.
Hay que ir recortando puntos, si no, no puede ser.
Ahí ponemos la variable, perfecto. Amigos, buen fin de semana. Petón, Toni, gracias,
Un abrazo. Buena semana, una abrazada.
Que vagi molt bé. Seguim.
El Barça punxa a Europa i torna a la Lliga. És la passió del futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça Osasuna.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial de l'Espanyol, te ofrece este espacio.
Doncs amb els amics de Digi i amb el Quique Iglesias abordem l'actualitat de l'Espanyol. Hola, Quique, bona tarda.
Senyor Batllori, bona tarda.
El tenim a l'equip ara mateix, camí de València, no?
Acaba de sortir fa uns minutets des de l'estadi de Cornellà, autobús cap a València, que hi ha poca gent i que s'ha d'arribar al voltant de les 7 de la tarda, donant aleshores la convocatòria Vicente Moreno, que ha fet avui el darrer entrenament a Cornellà. Jo penso que no hi haurà massa història més enllà de repetir l'equip que va guanyar el Getafe, és a dir, amb Diego López a la porteria, Òscar Gil, Calero, que és la novetat, Cabrera, Pedrosa en defensa, Kedi Vare, Darder i Angel, Puado, Vilena i Raúl de Tomàs, que fa tres partits que no fa un gol, el Llevant, darrer classificat, baixes importantíssimes com les de Miramont, Clerc o Morales, a davant jugarà Roger acompanyant a Cantero. Díaz de Mera serà l'àrbitre d'un partit que ha de significar que l'Espanyol s'apropi cada vegada més a la salvació.
Tenim protagonista a Sports Cope, podem saludar el central uruguaià de l'Espanyol, Leandro Cabrera. Lele, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Preparados para la batalla de mañana?
Sí, sí, ya por suerte está todo preparado, solo falta llegar a Valencia y afrontar el partido.
Bueno, después de ganarle al Getafe, hay que tratar de dar continuidad a eso, ¿eh? Sobre todo en estos dos partidos que vienen, el de mañana contra el Levante y luego el del siguiente fin de semana contra el Mallorca, ¿no? Esos son los partidos que hay que ganar, Leandro.
Sí, sí, a ver, obviamente creo que el partido de Getafe sirvió para cerrar un poco heridas, para agarrar confianza y bueno, creo que mañana es otro partido importantísimo, como cada uno de los que nos queda, a medida que se va aproximando el final, creo que todos los puntos toman una importancia vital y bueno, creo que estamos muy preparados, hicimos una muy buena semana y con ganas de la repetición que hicimos el fin de semana pasado en casa.
Oye, qué importante la victoria contra el Getafe, ¿eh? Además de por los tres puntos que hacían falta porque el equipo no había ganado en Liga todavía en 2022, un poco por la tranquilidad que ha dejado después de esa victoria, ¿no?
Sí, obviamente. Yo creo que a pesar de en este tramo que estuvimos sin ganar, a pesar de haber hecho partidos muy buenos, yo creo que en algunos incluso merecimos bastante más recompensa, al final las sensaciones y las buenas sensaciones, si no se cierran con una victoria, de poco valen, más que para saber que sí, que se trabaja bien, pero que todavía te queda como una puntita por dar hasta acá. Por suerte contra Getafe salió todo muy redondo, tanto con pelota, sobre todo el primer tiempo, y el segundo tiempo, donde ellos intentaron hacer una presión más alta, donde nos impidieron bastante más tener el buen trato con la pelota, y creo que en esa faceta nos mostramos muy muy fuertes, muy juntos, y eso hizo que aparte de todo, por fin pudiéramos mantener la portería cero.
Claro, la gente estaba ya mirando hacia abajo, pensando, ay, 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 que la cosa se complica. ¿En la plantilla habéis tenido esa sensación también en algún momento de que la cosa se ponía peligrosa de verdad, Lele, o no?
A ver, obviamente cuando vos no sumás lo que vos pretendés sumar durante tantas jornadas es complicado. También es verdad que contra los mismos equipos en la primera vuelta creo que nos fue más o menos igual, en algunos rescatamos más, en otros igual empatamos o perdimos. Sabíamos que el calendario, este tramo es 6 partidos o 7, iba a ser muy complicado porque ya lo fueron en la primera vuelta. Bueno, ahora por suerte parece que esa racha negativa terminó. Y lo único que queremos hacer es repetir también las buenas sensaciones de la primera vuelta, que creo que hicimos una primera vuelta muy buena y bueno, terminar lo que es la liga con las mejores sensaciones posibles y obviamente empezando, bueno, continuando con el partido de mañana.
Y si encima te sumas a meter goles, ya ni te digo, como los defensas soléis meter pocos goles, a veces hay defensas que no saben cómo celebrarlo. Tú el otro día sí que lo tuviste claro, con una rabia espectacular y que hizo enloquecer al estadio, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que se sumaba, bueno, todo lo que te digo, creo que los dos meses sin ganar, encajando goles, el partido contra Villarreal, creo que fue un partido duro para todos y bueno, reencontrarme con el gol, obviamente con todo el respeto del mundo a mi ex equipo, pero bueno, sabiendo que estaba en nuestro estadio con nuestra gente, había que gritarlo como saliera desde adentro me desafoné. Por lo general, como poco gol y los gritos así un poco asalvajados, y bueno, no fue la excepción.
Bien, bien. Oye, la semana después de Villarreal fue dura. Hubo críticas hacia el equipo en general, a ti en particular, por esa primera acción del gol de Jeremy Pino, que remata ahí en el segundo palo. Te quería preguntar un poco cómo lo habéis llevado y si a ti a nivel particular las críticas te afectan mucho, te afectan poco.
Bueno, la verdad es que obviamente es una, después de ese partido lo normal es que las críticas te llevan por todos lados. O sea, no vamos a negar la obviedad de que hicimos, yo creo que el peor partido de la temporada. Fuimos muy conscientes todos, y los primeros que sabemos que hacemos un bueno o mal un partido somos los jugadores. A mí nadie me va a venir a decir jugaste bien o jugaste mal, porque el primero que lo sé soy yo. O sea, yo el otro día puedo haber hecho el gol y haber hecho un mal partido, y es un mal partido a pesar del gol. O sea, hay cosas que, hay acciones que no condicionan. Contra Villarreal fue un partido pésimo, obviamente. Como no me van a caer críticas, si, sin desmerecer a Jeremy Pino, pero le saco 15 centímetros y más un gol de cabeza. O sea, es totalmente comprensible. Yo, por suerte, intento aislarme de todas esas cosas, más cuando sé que si me meto a leer en algún lado me va a caer a compar. Entonces, intentar torturarme, creo que de manera innecesaria. Yo ya sé lo que hice bien y lo que hice mal, y obviamente afronté el partido de manera muy especial, con ganas de redimirme, con ganas de volver a demostrar las buenas sensaciones que tuve, sobre todo en la primera vuelta. Y nada, al final convivimos con la crítica y el elogio, entonces no va más allá de eso.
Sí, sí. Fue semana dura de críticas, pero luego llegó el partido del sábado y yo creo que la gente también, el público, entendió que la forma de ir hacia adelante es estar todos unidos, ¿no? Porque lo otro no tiene sentido, no beneficia a nadie, ¿no?
No, obviamente. Yo creo que éramos todos muy conscientes de que o vamos todos a la misma o salimos perjudicados todos. Alguna vez yo también lo he dicho, obviamente nosotros tenemos que dar a la afición, y creo que este fin de semana, que era muy necesario, la afición nos dio a nosotros. Ya desde el calentamiento, con los aplausos, con la pancarta, con el apoyo, por suerte el gol llegó temprano para disipar un poco fantasmas, y bueno, la verdad que fue un fin de semana muy lindo.
Perfecto, pues a darle continuidad a eso, Lele Cabrera, gracias por atendernos y suerte mañana,
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més futbol, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Tenim bon partit demà a la tarda a Les Palmes-Girona.
Sí, senyor, un partit important en aquesta batalla del conjunt gironí de mantenir-se en promoció per pujar, sisè, marcant el tall de la promoció per pujar a primera. Llista de convocats a Mitchell, 21 jugadors que viatgen i s'instal·len avui a Les Palmes, amb les baixes ja conegudes d'Estuani per sanció i de Juanpe per lesió. I, novament, li hem preguntat a Mitchell, és que això és reiteratiu, però al final, primer perquè eren els de dalt, després perquè són els rivals, ara a Les Palmes, després a Eivissa, de la Lligueta del Girona. El partit de demà i com està l'equip? Respon Miguel Ángel Sánchez.
Necesito que el equipo sea muy fuerte defensivamente, que no tenga ninguna grieta, que seamos... Esto es atacar bien para defender mejor, pero defender bien para atacar mejor. Y yo hay fases que veo en mi equipo que ataca y digo, somos espectaculares, pero cuando no tenemos el balón a veces con un tipo de jugador en el campo, digo, me pueden hacer daño, me están haciendo daño, tengo que parar esto hacia un equilibrio que necesitaremos. para ser candidatos a subir a primera división.
A Las Palmas de García sí. Pimienta, demà dissabte, en aquesta 31a jornada de la Lliga Smartbank, 1:15 p.m. a Las Palmas, Girona.
En futbol femení, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça pot ser campió de Lliga aquest cap de setmana, demà o diumenge?
La Real Sociedad juga demà al camp del Betis, a la 1, i si no guanya, farà el Barça campió sense haver jugat. Les de Natàlia Arroyo estan a 19 punts i només quedaran 6 jornades per disputar-se. Si la Real guanya, aleshores l'equip blaugrana haurà de guanyar el Real Madrid diumenge per ser campió. Diumenge a les 12, el Johan Cruyff, un clàssic que arriba en un bon moment per l'equip de Toril, que acumula 7 victòries consecutives i en els últims mesos, des del desembre, només dues derrotes, les dues contra el Barça. Alexia Putellas, que hi va portar la seva pilota d'or al Museu del Barça, assegura que està focalitzada en els reptes que arriben ara.
Ara mateix ens venen mesos molt, molt bonics, com per pensar en el que ja ha passat. Res, estem centrades en això, en el partit d'aquest diumenge. Juguem ja, podem guanyar ja la Lliga, després ve quarts de Copa de la Reina, volem tornar a repetir el triplet, llavors és clau tornar a guanyar-lo, i després l'esperat Champions, no?, amb el partit de tornada al Camp Nou.
Ple absolut, demà el Johan, 6.000 espectadors, serà el tercer dels 5 enfrontaments d'aquesta temporada contra el Real Madrid, que podrien ser un mes si es troben també a la Copa de la Reina.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
I la jornada de la primera federació, com es presenta, Gil?
Doncs mira, d'entrada, avui divendres a les 9 de la nit amb un interessant Sevilla B Cornellà. El Sevilla B és el que obre el descens amb 31 punts i immediatament per sobre el Cornellà amb 32, un Cornellà que no se li dona gens bé jugar fora de casa. Ja en la jornada de dissabte, a les 7 de la tarda, Sabadell-Castelló, nova prova de foc per l'equip de Munitis, i Andorra, ara mateix tercer classificat, rebent la visita del Barça B. Seurà la banqueta Sergi Barjoan. Atenció a aquest document.
Veient el partit d'anada, és un partit en el que quasi no existeix el migcamp. És un partit d'anar i tornada, perquè tots els dos equips busquem la pressió de rere pèrdua. Aquí hem de ser més contundents, més guanyadors, i hi ha un moment que si veus un petit cert risc de que la cosa no pot anar com tu pretens en sortir de pilota, doncs almenys que aquest error no existeixi.
Conclusions. Lo de pressió després de pèrdua, en veu de Sergi, no sona igual. Et posis com es posis. I dos, si es complica la vida, porter pilotada cap amunt i a continuar. Ja en la jornada diumenge a les 5 de la tarda, Nàstic Costa Brava.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡El Madrid clasificado!
Y el Madrid lo ha vuelto a hacer. Solo el Madrid puede salir derrotado en la ida y meter 3 goles en un momento para cerrar todas las bocas y para cambiar todas las portadas del mundo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y en el exterior del Bernabéu, Isaac Avilés. Hola, Isaac.
Ambiente espectacular.
Ángel García está en un restaurante de Madrid.
Escuchamos como uno de los héroes del Madrid, a Rodrigo. ¿Qué tiene el Madrid? ¿Qué tiene el Bernabéu?
Eso es el Madrid, eso es jugar en el Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas, pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tenim partit d'Eurolliga aquesta tarda, Zalgiris-Barça.
Juga el líder de l'Eurolliga, és la 29a jornada de la màxima competició continental, el Barça a Kaunas, un enfrontament marcat, diria absolutament, gairebé absolutament, per la invasió d'Ucraïna. Ho dic perquè els Zalgiris, el rival europeu avui del conjunt blaugrana, ja fa temps que va adoptar els colors de la bandera d'Ucraïna i així jugarà avui. Hem de dir que els jugadors del Barça canvien el nom a les samarretes pel missatge "Aturem la guerra", tot en el dia que se celebra la independència de Lituània. En el plànol estrictament esportiu, juga el líder de l'Eurolliga, el Barça, 21 victòries per les 6 del Žalgiris, que és coer de la competició. A més, trobem 4 ex dels Žalgiris al Barça, l'entrenador Jasikevičius, Jokubaitis, Brandon Davis i també Nigel Hayes-Davis. Anem a veure què pensa del partit, de l'estat anímic i físic de l'equip, l'entrenador del Barça, Jasikevičius.
Estamos ser primeros, pero también hay que jugar un poco mejor. Estamos hablando mucho que quizá estamos teniendo demasiados altibajos últimos partidos. Hay que meterse en mejor dinámica. Creo que Žalgiris está con mucha más tranquilidad. Yo creo que ganar la Copa les ha dado muchísima tranquilidad porque ya tiene un título. No es un equipo peligroso, es un equipo muy bueno.
No és un equip perillós, és un equip molt bo. Ho diu un lituà que torna a casa a Kaunas, Šarūnas Jasikevičius. Recordo que a la primera volta va guanyar el Barça còmodament al Palau, 96-73 al partit. No és horari habitual de les 9 de la nit, és d'aquí re a les 7 de la tarda, al Žalgirio Arena, aquest Žalgiris Barça.
I a la Champions al Manresa li va tornar a guanyar el Treviso,
sí,
no?
Sí, deia l'amic Corrochano en el seu dia, vayan a ver jugar a Luka Doncic. Aneu a veure jugar al Baxi Manresa, és un espectacle. 108-88 al Treviso, en dos partits, en 4 dies, li ha fet 211 punts, en 72 hores més concretament, 103 dilluns, 108 ahir dijous, 3-1, victòries, derrotes al top 16 de la Champions pel conjunt que entrena Pedro Martínez.
Gràcies, Albert.
Gràcies a tu, que vagi bé.
En handbol, el Barça evitarà la ronda dels vuitens de final de la Champions després de derrotar ahir el Flensburg al Palau per 29-22 i acabar segon de grup empatat a punts amb el Kielce. Antonio Carlos Ortega és el tècnic del Barça.
Hemos quedado entre esas dos plazas que eran prioritarias por el hecho de dejarte los octavos de fuera y tener ese periodo de tiempo un poquito más para poder entrenar y asimilar más cosas, que esta temporada está siendo muy difícil por lo largo que fue la temporada pasada, la poca pretemporada que ha habido y el cúmulo de partidos que tienen nuestros jugadores, ¿no?
De l'embola del futbol sala, Víctor, que tenim derbi aquesta nit al Palau, Barça-Santa Coloma.
Un Barça que arriba al líder de la competició amb 41 punts, compte que el de Valdepeñas no afluixa i està segon amb 37. Els colomencs també avisen a Jesús Velasco, han encadenat 4 victòries consecutives i estan ja a la zona de play-off amb 26 punts. Velasco recupera a Sergio Lozano i a Ferrao, són les dues grans novetats de la convocatòria, i precisament el capità Lozano n'ha parlat de la seva tornada i del partit d'aquesta nit.
Con mucha gana de volver, las sensaciones son buenas, tampoco fue una lesión muy importante, pero debido a todo lo que viene, pues había que recuperarla bien y de momento sensaciones son buenas y ojalá que pueda ayudar al equipo a conseguir los tres puntos. Vienen muy, como aquel que dice, lanzados, se ha metido en la Final Four de la Copa del Rey y está claro que quieren meterse en playoff. Están consiguiendo muchas victorias en casa, fuera, estarán hipermotivados. Y un derbi siempre es difícil, así que somos conscientes de que si queremos sacar los tres puntos tendremos que hacer un partido muy bueno.
Els blaugrana seguiran amb les baixes d'Ortiz, Mateus i Pito. També torna a la convocatòria Didac Plana després del descans. Per part dels colomencs, l'ala de l'Indústria, David Álvarez, avisa al Barça que arriben bé i que volen guanyar.
Bueno, l'equip arriba molt bé. Crec que portem una bona dinàmica ara de resultats. Anem al derbi amb la intenció de seguir amb la mateixa dinàmica, no? Crec que portem una bona línia de resultats, una bona línia de joc. Sí que és cert que sí, aquí no hi ha favorits. És a dir, jo estic convençut que l'equip durarà la cara als 40 minuts. I hem demostrat que podem guanyar el Barça, i un derbi és un derbi. Nosaltres, per nosaltres és un partit especial, per ells també, i estic convençut que ens en podem portar els tres punts.
L'Indústria té la baixa de Sepe, però torna amb Vermosell, Abdel i Lluís a les 9 de la nit, Esport 3, al derbi català Barça-Indústria-Santa Coloma al Palau.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I acabarem, Quique, amb una punta a golf, que tenim el Pablo Larrazábal liderant un torneig a Sud-àfrica.
Sí, del circuit europeu, el jugador del Prat barceloní, menys 16, després de dues jornades, és a dir, que està destrossant el camp, està empatat al capdavant de la classificació d'aquest My Golf Life de Sud-àfrica amb el càntabre Nacho Elvira.
Hi ha un document boníssim que circula per les xarxes, sí, que és Sergio García fotent una autorrajada com no s'ha vist abans.
Sí, en declaracions a Movistar, després de la primera jornada al The Players, un torneig que ja ha guanyat ell i que diu que el meu joc me da arcades. No
me dan arcades, mi propio juego.
Sí, jo vomitaria ara mateix a sobre del meu joc, en fi. Que no n'hi ha per tant, que vingui a veure jugar a mi o a ton pare, i llavors ja veurà el que és.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Gil, superstar!
¿Qué cambio quieres, José María?
Yo creo que tiene que salir Osmayán
o Brajaite, un goleador.
Minguella,
Osmayana és boníssim,
et comprenem, et comprenem. I a més a més,
no sabia si es referia a Dembélé o a Aubameyang.
És que és aquest el tema. Aquest interessant el tema. Experiment d'enginyeria genètica, el que proposa Josep Maria Minguella, barrejar els cromosomes d'Ousmane Dembélé i de Pierre Aubameyang, i que surti un Osmayan, que deu ser, doncs, escolta, la repera de davant.
Sí, serien les entrades de Dembélé i les rematades d'Aubameyang.
Ah, efectivament, ho tindria tot el xicot. Mira, és per on Minguella ha portat una idea, i no aquí una experiència. És hora de dinar, Iglesias, parlant d'arcades i punyetes. Va, última hora, Valldori. Estan saltant totes les alarmes. Han localitzat a Doha a Nasser Al-Khelaifi. Evidentment, no ha anat de vacances, ni ha anat a descansar i aïllar-se del context de l'eliminació del Paris Saint-Germain.
Tutoria.
Sí, rendir cuentas. Hi ha llista de la selecció del Brasil pels propers compromisos FIFA. Ha entrat Dani Alves, del Futbol Club Barcelona. Torna a Haaland aquest cap de setmana i, ojo, ara ja està clar, eh? Hem canviat la normativa per escollir la pilota d'or, eh?
Ara.
Número 1, comptarà la temporada i no l'any. Número 2, la llista la faran Didier Drogba i els tres periodistes que més s'hagin apropat al podi de la passada temporada. Només votaran països del top 100 del rànquing FIFA, i els criteris per votar un jugador serà número 1, l'individual, número 2, el col·lectiu, número 3, el joc net d'aquest futbolista.
Gràcies, Gil.
A vosaltres, lo mejor en lo personal.
Igualment, lo peor en lo deportivo. Arribem a les 4, avui a tiempo de juego, a partir de 2:15, Atlètic de Madrid-Cádiz. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé, bon cap de setmana.